Mediodía COPE. El espejo.
Estar informado.
Buenas tardes, bienvenidos al Mirai de la Iglesia, un programa de actualidad diocesana para ver algunas de las semillas del reino aquí en Mallorca. A día de hoy es viernes 15 de septiembre de 2023. Después de 300 años de Seminario Mayor Diocesano en Palma, este curso la institución se traslada al Santuario de Lluc. Hablaremos con su nuevo rector y prior del santuario, Mossèn María Gastalver. Y el viernes que viene visita Palma Inés de Vió, cantautora salvadorense que está de gira por España y nos invitará a vivir una experiencia musical y espiritual. Vamos en directo contigo hasta las 2 de la tarde, a través de todas las frecuencias de COPE en Mallorca. Gracias, José Ponce, por estar a la técnica. Y el saludo de quien te habla, Bernardo Delgado. Bienvenidos.
Te hagan tropezar, no te ates a nada, no hay tiempo para dejar la oportunidad pasar, que no hay excusa alguna.
Son muchos años de historia a la espalda los de la institución del Seminario de Mallorca, pero toda realidad viva pues tiene cambios, transformaciones, como es ahora que el Seminario Diocesano de Mallorca pase a Lluc, a las montañas de la Serra de Tramuntana. Serrem en directe amb Mossèn María Gastalver, prior del Santuari de Lluc i nou rector del Seminari de Mallorca. Bones tardes, María.
Hola, bones tardes, Bernat, i totes com us escoltau.
Moltes gràcies per estar amb nosaltres. Encara te deu sonar molt nou, això de rector del seminari?
Totalment. Molt, molt nou, sí.
En el cor de la nostra diòcesi està la Seu, està el Santuari de Lluc, està el Seminari de Mallorca. Com has rebut l'encàrrec del bisbe de Mallorca de dur, a més del Santuari, el Seminari de Mallorca?
Pues com d'aim, en temor i en temblor, no? És una gran responsabilitat. I bé, el més hermós d'això és que dos cors s'uneixen, com tu dius molt bé, el cor de Mallorca, que és el Santuari de Lluc, i el cor de la diòcesi, que és el seminari, bategaran a la vegada, no? I en el mateix lloc, això és molt hermós.
Encara que no de forma oficial, però fa bastants d'anys que estàs vinculat en el seminari, a la seva vida dels seminaristes, no te ve de nou.
No me ve de nou, sempre he col·laborat quan s'havies m'ha demanat un servei i ja fa anys que m'ho van demanar que col·laborés un poc, fes petits acompanyaments en els seminaristes, d'una manera pues, puntual, però no m'esperava jo que això se convertís en la primera responsabilitat com a rector, no? Però bé, el servei a la diòcesi i en el senyor pues, passa per estar disponibles i el que faci falta, no?
Sereu un equip? Se sap quin és el formador, el director espiritual o es pareix tancar?
Encara no ho tenim d'autoformat, i però bueno, l'idea és conservar el màxim dels equips anteriors, cercar tot el que puguem. Clar, el problema de sempre és la disponibilitat dels preveres, no? Que com bé segur són molt pocats i tot tenim moltes de càrregues i de serveis. I l'idea és poder combinar doncs, aquest nou servei. Així que la figura doncs, de rector doncs, cau damunt mi i ara estem creant un poquet quin equip mos podrà ajudar amb aquesta tasca. Confiem en l'ajuda de la comunitat de Lluc, això és molt important, no? Però sí, estem ara reforços que estem tancant ara aquesta setmana.
En aquest dia, no? Perquè el curs està per començar, no sé
sí,
si...
Està per començar, les classes comencen el dia 2 d'octubre, i abans d'això, pues, evidentment, tenim, saps que s'inicia l'inauguració de curs el dimecres 27 a la Seu, a la Seu de Sorbas, que també hi ha convidant des d'aquí a participar, i aquella mateixa setmana doncs, ja farem aquest canvi d'espai. No perdem la sapiència, com a casa mare, però sí, doncs, pugen un parell de quilòmetres a conviure en el santuari.
Aquest costum que hi havia de fer exercicis espirituals en el mes de setembre, no sé si enguany se faran en un altre moment?
Se faran, recuperarem un poquet també la tradició que era acabant el primer semestre de curs, allà pues, final de gener, començament de febrer, i sí, enguany també se premura de tot el que de tot aquest estiu tan complicat, ara seria com a massa precipitat, no? Per tant, sí que farem uns dies de convivència per organitzar-nos, per ubicar-nos en el nou espai, i probablement aquesta setmana més intensa d'espiritualitat pues, la passaríem a final de genèric.
Mm-hmm. Perquè estàvem xerrant d'una comunitat de quants de seminaristes en aquests moments?
Doncs mira, varen acabar curs 8 seminaristes i probablement hi haurà 2 joves més que entraran. Per tant, vam anar amb un número de 10, 10, 11, o encara està, no està tancat. Segur que també, com també les escoles, és, començament de curs sempre hi ha qualcú que s'apunta o s'apunta, no? I, però bueno, sí, jugam o vam anar amb un número d'un 10.
Bueno, és una bona notícia d'un creixement i no un decreixement.
Ah, exactament, sí. No, és, són bones notícies tot. Estem caminant, estem il·lusionats, i bueno, llegim aquesta pujada aquí com una cosa positiva. Una dels objectius del santuari és acollir els pelegrins i els visitants, perquè la mare els atutoyesqui i els benesqui, i que no farà una mare pel seu fill seminarista. Per tant, estem contents, jo crec que pot ser una experiència molt enriquidora. El santuari té unes condicions òptimes per sa interioritat, per sa meditació, per sa estudi, i bueno, un espai immillorable, no?, a nivell de Serra de Montana. Vull dir, hi ha molts elements que mos tomben a que és una bona decisió.
Una bona decisió que ha rebut, com és lògic, les seves crítiques, no? El santuari d'uns 300 anys de... El seminari 300 anys d'història a Palma, per primera vegada passa a Lluc, és una decisió valenta que té també els seus contres.
Claro, claro. Jo, bé, jo no, però som dels primers que també van viure el trauma de passar de Sant Givert, que era una barriada de Palma, en el casc antic. Sí que era perquè el seminari va néixer en el casc antic, però després va partir cap a aquella, la barriada de bueno, Sant Givert, aquell seminari enorme, pues, conciliar, però tornar de Sant Givert cap a ciutat, això ja ho vaig viure, i va ser molt complicat, perquè també lo típic, tot lo nou mos assusta i veiem més dificultats que avantatges, no? Jo vaig viure un seminari de 5 llocs diferents fins a acabar la sapiència, com a casa mare, no? Però parlant de 45 anys, no parlant de molt més temps, no? Mm-hmm. Per tant, sí que és vera, però avui en dia la mobilitat, les comunicacions, vull dir, i sobretot a Mallorca, que tot està un tip de pedra, vull dir, tampoc no és tan complicat, no?
Uh-huh. També estem a la muntanya, però avui en dia, ben que dir, hi ha cobertura, ajut, no? Hi ha una bona cobertura.
Clar,
mòbil,
clar.
No era com un temps que estava un aïllat allà dalt. No és escàs, no?
No és escàs, tot el contrari. Vull dir, més que mai estem ben comunicats a tot tipus de xarxes i de medis, i bueno, més que mai se valora un espai més sa, més tranquil, respirar aire sa, poder fer exercici. Vull dir, allò que hi ha totes les condicions òptimes per poder fer un estat aquí, no? I després, evidentment, pues, baixar a ciutat, pues, cada vegada que faci falta, no? La qüestió d'estudis pues, se combinarà. En principi, els estudis se faran, evidentment, en el seminari vell, en el carrer seminari, i també hi haurà la possibilitat de fer qualque assignatura d'aquí, qualque professor podrà pujar un període. Vull dir, és combinar també un nou...
Se combinarà, no? No serà de ballar cada dia i tampoc no serà no de ballar mai.
Exactament. És combinar... És fer una cosa més flexible també en relació amb les persones que tenim. Avui en dia no tenen el seminari jove, sinó que tenen persones ja adultes, algun ja en carrera. Vull dir, el perfil de seminarista també ha canviat molt, amb més independència, més autonomia. I bueno, és, jo crec que un tipus de formació més integral, pensant en més coses. Uh-huh. I sobretot el que ens fa pensar és que el santuari, com tu bé coneixes, és un lloc que passa moltíssima de gent, molt de motius, devocionals, espirituals, sobretot. I aquí passen de gent gran a joves, a famílies, a escoles, a moviments. Vull dir, és una casa molt oberta, on hi ha molta pues, experiència, no? I el que ens dam és per necessitem tenir el cap ben obert, les mans ben obertes i haurem d'acollir tothom. I jo crec que aquí el santuari és clau amb això i bueno, i la mare, també anar a la mare és molt important per un capellà, no?
Clar.
La figura de Maria és essencial.
Uh-huh. Independentment de la ubicació, quins són els reptes en aquest moment del Seminari de Mallorca?
Jo crec que són els reptes de l'Església, eh? Que és el que diu el Papa, no? Ser una església, un hospital de campanya, no? Una església pelegrina, una església sinodal, una església oberta en els nou moments. I en el seminari, doncs, el mateix, no? Tenir una mentalitat oberta, una formació seriosa, tenir un cor que bategui amb els sofriments, tant de sofriments que avui en dia tenim en el nostre món. Per tant, és un seminari molt samarità i amb una experiència vital molt oberta, no? I de molta confiança. Jo crec que també necessitem més reptes, viure la interioritat d'una manera més confiada, dedicar més temps en el silenci, confortir el nostre interior, perquè si no les dificultats ens guanyen, no? I si no tenim una forta espiritualitat, una fe ben arrelada en la vida d'avui en dia, és com la tormenta que vàrem patir aquí, no? Ve una Juliet i se mostra tot, no? Uh-huh. Ja ho diu l'Evangeli, està ben aferrat en el Senyor i bueno, jo crec que la cosa ha d'anar per aquí.
Mos està escoltant gent que potser no entén massa bé la missió de l'Iglesi. Per què necessita la nostra societat capellans ben preparats?
Perquè l'Església és mestra amb humanitat i un capellà ha de ser un artesà d'amor. Han de saber estar a prop de la gent que pateix i no només ha d'estar a prop, sinó que ha de tenir unes eines personals que puguin estar al servei dels qui més pateixen. Per això ha de tenir una bona formació, ha de tenir una experiència eclesial i sinodal molt important, que és la que ens està convidant el Papa Francesc, i en continu diàleg amb el món, no? D'aquí que els capellans han d'estar molt preparats, a molt de nivells, i han de ser exemple d'humilitat, de servei i de generositat.
Fa uns dies, el dia 12 de setembre, vareu celebrar el Dia de la Mare de Déu de Lluc. No? Estàs xerrant del seminari, però també, lògicament, del santuari. Com va anar aquest 12 de setembre? Hi ha intenció d'anar donant un altre caire en aquesta jornada, no és així?
Sí, és recuperar la tradició tan mallorquina de que els pobles pujaven i era un poc la festa de tothom, no? Perquè era la festa de la mare, de la nostra mare. Darrerament, pues, com tot, tant d'elements, hi ha tantes festes, hi ha tantes coses d'estiu que les devocions es van perdent, es caire més espiritual, no? I, bueno, estem fent un gran esforç perquè la gent torni a pujar, i no només torni a pujar per trobar-se, sinó per trobar-se per l'important, per l'essencial, no? Què passa? Que la festa se va adelantar un poquet a la diada, per mort que el dia 12 pues, no sempre cau en diumenge o en dissabte, i sempre se celebra la diada per donar facilitat a les persones que puguin pujar, no? I clar, mos queda un poc desvinculat el dia 12. Per tant, el que volen fer és, a poc a poc, pues, prendre consciència d'aquest dia, malgrat que sent sempre la diada, evidentment, però que també el dia 12 sigui un dia important en el nostre calendari personal i convidar la gent. Avui en dia també hi ha molta gent que està prejubilada o jubilada o que té lliure, doncs que sigui un dia que també se la pugui apuntar a l'agenda i per pujar en el santuari, independentment dels altres dies que pugem, no? Que són molts els dies que els mallorquins pugen a visitar la Mare de Déu.
Uh-huh. També va anar la pujada a lluc a peu de la part forana de Mallorca, va ser tot un èxit, no?
Va ser tot un èxit, després d'uns anys posant dificultats. Avui començàvem revisant un poc totes aquestes coses que han fet, activitats, que encara no les hem acabat, les acabam demà, segur que demà tenim un concert de gospel.
Sí, acabem de xerrar amb Antònides. Sí,
exacte, sí. Doncs acabarem un poquet demà amb amb aquesta festa i revisant un poquet les coses, i sobretot la pujada per Forana, mos donem en compte que en comparació amb l'any passat ha estat una pujada magnífica de més de 30 municipis. Les eucaristies, tant la del Pelegrí a les 9 del matí a l'acolliment, va ser, bueno, moltíssimes de persones, i no només és el número, sinó l'actitud de pregària, de silenci, de respecte, d'alegria interior. Després l'eucaristia de les 11, també la basílica no hi cabien, la de tots, que també, vull dir, hem notat una pujada no només en quantitat de gent, sinó també amb un esperit diferent, no? d'agraïment, de visitar la Mare de Déu, d'estar amb un goig de poder estar lluny, no? I de poder sentir-nos família i sentir-nos poble, i poble, sobretot poble de Déu, no?
Uh-huh. I demà de matí el que teniu també, Lluc, és un concurs de dibuix.
Exactament, de recuperar aquesta, també, com se vol, les festes patronal sempre hi havia un espai per l'art, no? per plasmar un poc la bellesa de la natura, i aquí pues, més que mai, no? I vàrem pensar que no estaria malament pues, començar amb concursos de pintura, de dibuix, que nosaltres quan érem petits ho fèiem molt, no? I és una activitat pues, per petits, per grans, per totes les edats, no? I bueno, si estem molt permet, perquè avui estem un poc...
Avui sí, però crec que demà estirà millor, eh? Crec que diuen
demà,
que sí.
Sí, això està molt, molt oscil·lant. Però bueno, el que tu m'ho deies, pot recuperar també aquesta tradició d'aquells concursos de pintura, que quan nosaltres érem joves ho fèiem molt, això.
Molt bé, molt bé. Idò, enhorabona, Marià, per tota aquesta activitat... A Lluc, i molt d'ànim, perquè en el teu cas personalment supòs que és tot un repte, no? Dur més coses encara, i no qualsevol cosa, sinó una responsabilitat tan gran com és el Seminari de Mallorca, el futur de l'Iglesia de Mallorca.
Sí, que és vera. Menys mal que tenia la mare molt a prop, que ella mos agombola i mos coneix a tots i sap el que poden donar, però bueno, això és una tasca de tots, sí que ha d'haver un cap, evidentment, però és tot un equip, tot una església, tot un clergat que ha d'empenyar aquesta experiència, i confiem en la vostra pregària, clar que sí.
Mossèn Marià Castalver, prior del Santuari de Lluc i rector del Seminari de Mallorca, la nostra pregària i el nostre agraïment.
Moltes gràcies, Bernat, i a totes que mos escoltau.
Una abraçada, adéu.
Tiene su cuota de dolor. Supéralo. La vida es preciosa, cuídala. La vida, ante todo es vida.
Ya suena, la escuchamos, la voz de Inés de Vio, cantautora salvadoreña que viene la semana que viene a Palma para una de las paradas de su gira por toda España, gira que lleva por nombre Misión Septiembre. Inés, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muchas gracias por estar con nosotros. Estás ahora por Valencia, ¿verdad? ¿Qué tal la gira?
Sí, pues muy bien, muy bien. Ya eran 10 años que no venía. Ha sido hermoso, hermoso y de mucha bendición.
¿10 años que no venías a España o a Europa?
No. Había venido a España, pero porque organizo peregrinaciones y tal, pero así en gira de oración y dar retiros y prédica, ya tenía 10 años que no organizábamos.
Muy bien, muy bien. La semana que viene será 22 de septiembre, el viernes a las 8 de la tarde. Darás un concierto en la parroquia San Alonso Rodríguez de Palma. ¿Qué vas a proponer al público?
Bueno, pues un poco de lo que el Señor me entregó hace más de 30 años, sanación, estamos tan necesitados de sanación, venimos y seguimos dándole vueltas a todo lo que venimos cargando desde nuestra niñez. Entonces el Señor me inspiró con la música, incluso en Italia me dicen musicoterapeuta, porque te voy llevando de la mano de Jesús, que es el médico por excelencia, por todas las áreas de tu vida, desde el vientre materno. Y bueno, el perdón, luego trabajamos el perdón, que es el primer paso para nuestra sanación física.
El concierto es a beneficio de Cáritas.
Sí, imagínate qué hermoso, me da tanta emoción porque mi abuela perteneció a Cáritas toda una vida. Nosotros somos productores de café, venimos de un país productor de café, El Salvador. Y pues mi abuela se daba cuenta que los niños no tenían dónde estudiar, que tenían que caminar, niños que vivían del café, porque sus padres pues trabajaban en el campo, y donó una tierra para que se construyera una escuela. Entonces, luego tenía una clínica con Cáritas, para darles también la parte de salud, que tuvieran sus vacunas y pues los alimentos esenciales para que un niño crezca fuerte y sano.
Vaya buen ejemplo, ¿no? De un familiar cercano como fue tu abuela, ¿no? Al día
mi abuela y mi madre han sido mi mayor ejemplo.
Al día siguiente del concierto del viernes, tanto el sábado como el domingo, el próximo fin de semana, y después del concierto, retiro de sanación interior.
Sí, correcto. Tenemos ese exacto. Ese es el retiro de sanación interior. Sí.
Para apuntarse, para participar, no sé a quién esté destinado, cómo pueden hacerlo.
Bueno, hay un número, 638-86-1215, y el 649-268880. Estos son los dos números que tengo de contacto en el afiche o en el flyer que me mandaron. Es un retiro de oración y sanación interior. Te digo, solo te puedo decir que si como entraste no vas a salir.
Pues no es poca la promesa, no es poca la promesa. Hay una experiencia, Inés, muy humana, que la inmensa mayoría de nosotros vive en algún momento, que es vivir la muerte de un padre. A ti este hecho te marcó y te cambió la vida.
Claro, era la época de la guerra. Y mi padre murió en menos de 24 horas de un fibrosis pulmonar. Fue muy duro, muy duro. Venimos de una familia de 6 hermanos. La única que vive en El Salvador soy yo. Mi papá era abogado, un hombre que siempre nos da un buen ejemplo. Y lo primero que se te viene es tanto mal padre que hay por ahí, tanta mala gente, tanto esto. ¿Por qué mi padre? Que era un hombre bueno, ¿por qué yo? ¿Por qué? Y bueno, le dije, Señor, no comprendo tus designios, pero entonces sáname, calma mi dolor. Y ahí nace mi primera canción a Dios, que se llama justo así, Calma, Señor, mi dolor.
Sé que no te lo había pedido antes, que es un poco aventurado hacerlo, pero no sé si nos podrías cantar algo breve en directo, aunque fuera por este medio, por teléfono, para tocar un poco esta experiencia de la semana que viene en Palma.
Bueno, si me das chancecito que saque mi guitarra.
Claro que sí, a ver si la escuchamos a través del teléfono.
Sí, la tengo acá, me viene aquí en privado. Mira, esta la primerita canción que el Señor me regaló. No sé si has tenido tiempo de leer mi biografía.
Claro.
Pues es una canción que nace después de participar en el Festival OTI de la Canción Iberoamericana. Yo quería ser artista. Comencé escribiéndole canciones a mi marido porque no me ponía atención en la mañana que se iba para el trabajo.
Inés, si te parece, como el tiempo ya nos es escaso, estamos a punto de despedir, con un minutito de tu música le agradeceríamos un montón.
¿Me escuchas bien?
Sí.
¿Quién podrá este día separarme de ti, Señor? ¿Quién podrá este día si estás aquí, Señor? Nada podrá separarnos de tu amor, ni la muerte, ni la vida, ni el dolor. Tengo sed de ti, Señor, lléname de ti, sana mis heridas con tu amor. Tengo sed de ti, Señor, lléname de ti, sana mis heridas con tu amor. Tan solo con tocarme, Señor,
mirarme, Señor. Tengo sed de ti, Señor, lléname de ti, sana mis heridas con tu amor. Tengo sed de ti, Señor, lléname de ti, sana mis heridas con tu amor.
Fantástico, Inés. Lo hemos escuchado bastante bien. Así abrimos boca el concierto el próximo viernes en la parroquia de San Alonso Rodríguez de Palma a las 8 de la tarde. Y después el retiro el sábado y el domingo. Así que viernes que viene esa parada de tu gira, 22 de septiembre de tu gira Misión Septiembre. Inés de Dio, muchísimas gracias. Bienvenida de nuevo a España y un fuerte abrazo.
Un abrazo a ustedes también, y es Jesús el que los espera con los brazos abiertos.
Gracias, Inés. Y así llegaremos a las 2 de la tarde. Después de una breve pausa publicitaria, te dejaré con Mediodía COPE, la actualidad de España y del mundo. Gracias a José Ponce por haber llevado el control técnico de este Mirai de la Iglesia. Y recuerda, Dios confía en ti para cambiar el mundo. ¿Y tú? ¿Confías en Él? Buen fin de semana. Gracias.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.